Pablo Pareja, membre del Consell Directiu de l'Associació per les Nacions Unides, professor de Relacions Internacionals a la Pompeu Fabra i coordinador acadèmic del Màster de Relacions Internacionals a l'IBEI, l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. Molt bon dia i benvingut a Cugat.cat i Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia.
Vostè ens ve a parlar del paper de Nacions Unides en la resolució de conflictes derivats del control de l'energia. En un context en què les Nacions Unides doncs, sovint estan desacreditades per aquesta funció d'intermediació de resolució de conflictes, quins mecanismes té aquesta organització precisament per això, per desencallar-los?
El cert és que Nacions Unides té dos tipus de mecanismes en funció del tipus de conflicte pel control de l'energia del qual estiguem parlant. Realment, sota aquesta denominació, conflictes pel control de l'energia, hi ha, d'una banda, els conflictes que impliquen una disputa per la sobirania i que, per tant, tenen a veure amb l'accés als recursos energètics i, d'altra banda, un altre tipus de conflicte que és el que està relacionat amb la gestió, el control o l'explotació dels recursos, però que no inclou una disputa de la sobirania. Pel que fa als primers, Nacions Unides disposa de tot un mecanisme que és el que té a veure amb la resolució de conflictes generals, generalment de tipus armat, que són les operacions de manteniment de la pau i tota aquesta tasca que via declaracions, via tractats internacionals, està adreçada a resoldre els conflictes existents. Pel que fa als altres, aquí l'actuació de Nacions Unides sí que és una mica més limitada, perquè d'altra banda estem parlant d'uns conflictes més innovadors o més nous dintre del sistema internacional i Nacions Unides té una funció més mediadora o facilitadora mitjançant declaracions o mitjançant aprovació de textos que més aviat són recomanacions, com ara la cerca de fonts alternatives d'energia o l'explotació de recursos tenint en compte el principi de desenvolupament sostenible o la resolució pacífica de controvèrsies que tenen a veure amb l'energia. Però diguéssim, aquí l'actuació de Nacions Unides és més aviat indirecta, més limitada.
Troba problemes, o en tot cas, quin tipus de problemes troba l'organització Nacions Unides per resoldre conflictes que tenen molt a veure també a la sobirania territorial, de vegades, dels estats, o la seva condició d'estat-nació, sent un organisme Nacions Unides multilateral per excel·lència, quin tipus de resistència o de problemes troba?
Nacions Unides té un problema inicial, si volem, que és el fet que dintre de les Nacions Unides seuen estats i que, per tant, totes les decisions que adopta l'organització passen per l'aprovació dels estats. En la mesura en què la majoria dels conflictes involucren a dos o més estats i, per tant, estem parlant de problemes que necessiten de la seva acceptació, de la seva aprovació, les Nacions Unides poden fer allò que els estats li permeten fer. I això ja limita, des d'un principi, el que pot fer l'organització. D'altra banda, hi ha altres problemes que són més propis de la mateixa organització, com poden ser el seu pressupost, que és molt limitat. Hem de tenir en compte, per exemple, que Nacions Unides té per pressupost pel manteniment de la pau i la seguretat internacional una quantitat que és molt semblant a la que cada any té el Departament de Policia i de Bombers de Nova York, de la ciutat de Nova York. Per tant, estem parlant d'un pressupost que ja és força limitat i que, al marge de les voluntats dels estats, no permet fer tot allò que segurament l'organització voldria fer. Després, òbviament, hi ha altres limitacions, com poden ser merament jurídiques. Els tractats i els instruments dels quals disposa l'organització tenen buits i tenen algunes contradiccions que s'han d'anar resolent i hi ha algunes duplicitats o algunes contradiccions de vegades organitzatives que fan que la seva actuació, que d'altra banda és molt positiva i molt necessària a nivell internacional, de vegades, davant l'opinió pública, quedi una mica arrellegada a un segon termini o doni la sensació que és una actuació més aviat limitada, testimonial i que per molts dona la sensació que no serveix per gaire. Això no és exactament així i segurament Nacions Unides també té un problema de vendre allò que està fent actualment de cara a la resolució dels conflictes.
Donem doncs alguns exemples. Algun exemple en què la mediació de Nacions Unides doncs, hagi servit per resoldre o per vehicular algun conflicte derivat del control de l'energia?
Per exemple, un context molt general, sense mencionar cap conflicte concret, on Nacions Unides ha tingut un paper capdalt, va ser, per exemple, a principis dels anys 80, amb l'aprovació de la Convenció sobre el dret del mar. Una convenció que es va aprovar al si de les Nacions Unides, que va impulsar la pròpia organització i que ha permès resoldre, tot i que no de manera definitiva, tots aquells conflictes que entranyen una reivindicació de la sobirania que està vinculada al mar, és a dir, de l'espai que té a veure amb el mar, amb el mar territorial, amb la plataforma continental. És una convenció que no anava adreçada a cap conflicte concret, però que ha permès resoldre molts conflictes, com ara alguns que tenen a veure amb el mar del sud de la Xina, o més recentment els conflictes que estan vinculats a l'Àrtic, o fins i tot altres conflictes que estan relacionats, per exemple, amb la relació entre Espanya i el nord d'Àfrica pel que fa als recursos energètics.
I en els nostres dies, potser un dels reptes més importants de la comunitat internacional és resoldre en un context de crisi del petroli, d'encariment de les matèries primeres, el tema dels biocombustibles, que també genera doncs, a països productors d'aquestes matèries primeres doncs, encariments dels preus, que al final són tot un drama humà al capdavall. Aquest context, com el pot resoldre Nacions Unides o com el pot encarar?
Bé, Nacions Unides, de nou, en aquest context, tot i que està cridada a jugar un paper fonamental, el que podrà fer dependrà del que vulguin els estats. Nacions Unides, des de la seva secretaria general, sí que ha fet crides de manera bastant reiterada a l'explotació de recursos energètics diferents dels tradicionals i sobretot una aposta pels biocombustibles i per altre tipus de fonts d'energia més respectuoses amb el medi ambient, d'acord amb aquest principi que deia abans del desenvolupament sostenible. També, via el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament i d'altres agències del sistema de Nacions Unides, du a terme activitats pròpies, projectes, que serveixen per afavorir l'ús i per explotar aquestes fonts d'energia alternatives. Però actualment encara no disposem d'un tractat internacional que obligui a tots els estats per limitar de manera molt clara el seu ús i abús de les fonts energètiques tradicionals i que els obligui alhora a buscar, a cercar fonts d'energia alternatives. Això ho podem veure, tot i que inicialment és un tractat que no directament està adreçat a això, per exemple, en les negociacions que tenen a veure amb l'ampliació, amb la renovació del protocol de Kyoto, on clarament els estats no arriben a acords i aquí la funció de Nacions Unides és facilitar, tractar d'unificar posicions, però no pot anar més enllà d'això.
En la línia del que vostè comentava abans, Nacions Unides fa una feina important, a vegades no prou ben comunicada, no prou ben explicitada a l'opinió pública. Quin món tindríem si Nacions Unides no hagués existit en tota la seva trajectòria i específicament parlant d'aquest context de crisi energètica que tenim avui dia?
Fer contrahistòria sempre és una mica complicat. No sabem què hagués passat si Nacions Unides no hagués existit. El que sí que sabem és que al llarg de la seva existència, gairebé 60 anys, i no hem d'oblidar que Nacions Unides com a organització és més vella que bona part dels seus estats membres, és a dir, estem parlant d'un ésser que en la vida internacional té una trajectòria més llarga que molts estats, ha fet una contribució capdalt al manteniment del nostre ordre i del sistema internacional actual. Nacions Unides ha permès resoldre molts conflictes i alhora congelar o mitigar alguns dels conflictes armats existents i, sobretot, i aquesta és segurament la seva aportació més fonamental, ha obert una via per a la cooperació i pel diàleg internacional. Hem de recordar que abans de Nacions Unides l'únic precedent d'una organització d'abast o almenys de voluntat internacional havia estat la Societat de Nacions, que va fracassar ja a principis dels anys 30, no diguem en el context de la Segona Guerra Mundial. Nacions Unides ha tingut aquesta virtut i és que ha aconseguit conviure amb un món bipolar en l'enfrontament entre Estats Units i la Unió Soviètica i posteriorment en l'etapa de la postguerra freda quan ja no tenim un món bipolar sinó o un món unipolar amb els Estats Units al capdavant o en tot cas un món multipolar on hi ha d'altres actors que també tenen un paper important a les relacions internacionals. Nacions Unides ha aconseguit sobreviure i conviure amb aquests contextos i ha obert vies de diàleg i cooperació que ja de per si és bastant important.
Una última pregunta que afecta un tema del qual s'està parlant molt. L'Iran és un conflicte internacional en el que també té a veure en part el control de l'energia, també altres qüestions estratègiques d'altra índole. Bé, no li vull demanar un vaticini o una prospecció de què pot passar, però es pot jugar en el terreny de Nacions Unides el futur de l'Iran?
Jo crec que es pot i es deu jugar dintre de les Nacions Unides el futur de, sobretot la resposta de la comunitat internacional davant del que pugui passar a l'Iran. Hem de tenir en ment quina ha estat l'experiència del recent conflicte de l'Iraq, que segurament tothom recordarà, i quin paper o quines dificultats es va trobar a les Nacions Unides per poder jugar el paper pel qual havia estat cridada. Alguns països van decidir unilateralment que el Consell de Seguretat no era un tràmit necessari per poder legitimar la seva decisió i van decidir optar per unes altres vies. Això va generar una certa crisi internacional, afortunadament avui resolta, però jo crec que sobretot ens ensenya que Nacions Unides ha de jugar un paper fonamental si volem que les nostres decisions tinguin legitimitat i puguin ser duradores. Això implica, en el cas de l'Iran, que tota decisió, impliqui o no l'ús de la força, que jo crec que ara de moment està bastant llunyà, ha de passar per Nacions Unides, ja sigui pel capítol 6è, que segurament seran mesures de pressió diplomàtica i de prevenció diplomàtica, com, si arriba al seu moment, el capítol 7è, que inclou l'ús de la força. Sigui com sigui, el Consell de Seguretat i, per extensió, també l'Assemblea General han de jugar i segurament jugaran un paper fonamental.
El fil del cas d'Iraq, aquest precedent que teníem, és cert, Nacions Unides, el Consell de Seguretat no va aprovar una resolució que permetés el que després es va produir, la invasió del país per part dels Estats Units, de Gran Bretanya, però sí que a posteriori va aprovar una resolució que a la pràctica acaba legitimant l'estatus quo creat per aquella invasió. Això no fereix d'alguna manera la integritat d'aquest estri, d'aquest Consell de Seguretat?
En realitat això s'hauria de matitzar. Sí que és cert que en el context, i ara tirem una mica més enrere, en el context de la guerra de l'antiga Iugoslàvia, en el context de Kosovo, Nacions Unides no va aprovar una resolució prèvia, però sí a posteriori va aprovar una resolució que d'alguna manera legitimava, encara que fos més tard, l'actuació de l'OTAN en el context europeu. Cas diferent ha estat el de l'Iraq. Aquí Nacions Unides i el Consell de Seguretat ha estat bastant reaci a aprovar una resolució que pogués ser interpretada com una legitimació a posteriori de la intervenció duta a terme per Estats Units, Anglaterra, Espanya i altres països membres d'aquesta coalició. Nacions Unides ha aprovat una resolució dient que tots els països tenen una responsabilitat pel que fa a la reconstrucció del país i ha dit que tots han de col·laborar, però no s'ha manifestat pel que fa a la legitimitat de la intervenció, és a dir, l'ha donat com un fet. Per tant, no podem dir que l'estigui legitimant, el que està fent és assumir la realitat existent. I això, segurament, tot i que a la Secretaria General li hagués agradat un altre escenari i a molts països membres segurament també, el que implica no és tant que les Nacions Unides es veuen abocades a acceptar allò que passa, sigui com sigui, sinó que estan a l'alçada de la seva responsabilitat. Són conscients que s'han produït alguns esdeveniments que no li són favorables, però tenia dues opcions. Dir, com que jo això no ho he aprovat, jo com a organització em desentenc, o dir, aquest fet s'ha produït sense la meva aprovació, però jo he d'oferir alguna resposta en tant en quant sóc el garant de la seguretat internacional. Jo crec que és més aviat aquesta segona opció la que explica el perquè d'aquestes resolucions de Nacions Unides a posteriori que tenen a veure amb l'Iraq.
Doncs molt bé, Pablo Pareja, membre del Consell Directiu de l'Associació per les Nacions Unides, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, gràcies per atendre a Cugat.cat i a Ràdio Sant Cugat.
Moltes gràcies a vosaltres.